Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Hospital de Sabadell ha detectat 43 nous contagis de coronavirus des de dimarts i 25 persones han requerit ingrés hospitalari. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Actualment hi ha 48 persones hospitalitzades a la Corporació Sabadellenca, 16 dels quals a la unitat de crítics o semicrítics. De fet, l'Hospital de Sabadell està habilitant nous llits davant de la previsió que els contagis i els ingressos continuen augmentant en aquesta cinquena onada del virus que segueix descontrolada i encara no ha arribat al pic.
Sabadell podria fer una rebuda institucional a Carme Forcadell.
Així ho ha demanat Esquerra, la Crida per Sabadell i Junts. Argumenten que l'expresidenta del Parlament també va ser regidora de l'Ajuntament i que es mereixeria el reconeixement després de ser indultada pel govern espanyol. Es debatrà el pròxim dilluns.
A la Creu de Barberà ja estan de festa major,
que comença aquest vespre i s'allargarà fins diumenge. Les activitats es faran a l'Avinguda i a la plaça del barri i inclouen música, balls o cinema a la fresca.
I aquest vespre la proposta del Fresc Festival és el Muntaplats,
l'obra immortal de Harold Pinter adaptada pels sabadellencs al Galliner.
I acabarem amb esport. Sergi Cabanes es queda sense Jocs Olímpics.
El sabadellenc no ha entrat a la llista definitiva, tot i entrenar aquests dies amb la selecció espanyola masculina de waterpolo. L'únic representant del club Natació Sabadell serà Bernat Sanahuja.
Aquestes són algunes de les qüestions que ampliarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, cop d'ull als serveis. Comença a apretar la calor, 29 graus ara mateix a la ciutat. La Carme Farnell ens explica què ens espera per aquest cap de setmana. Molt bona tarda.
Bona tarda, ja arrenquem aquestes primeres hores de la tarda amb un ambient força més càlid que el d'ahir en aquesta mateixa hora, excepte a punts del litoral i prelitoral sud, on encara l'ambient és similar al d'ahir o fins i tot amb una temperatura lleugerament més baixa. Tot i això, mantindrem un ambient molt agradable amb domini del sol durant aquesta segona meitat del dia i també amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, algunes nuvolades que afectaran sobretot zones de muntanya com el Pirineu o bé la serralada litoral i prelitoral. Aquestes nuvolades, però, tan sols deixaran el cel mig ennuvolat i no deixaran pas precipitació. Serà ja de cara al final del dia quan augmentaran de nou els núvols baixos. De cara al cap de setmana, atenció, que s'espera un ambient força càlid i la temperatura ha d'anar pujant, però degut al vent de component sud-est frenarà una miqueta aquest ascens de la temperatura. El que sí que tindrem és un ambient força càlid cap al quadrant nord-est del país de cara a demà i de cara a diumenge destacarà aquest ascens de la temperatura cap a la zona del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat ara mateix a les carreteres que envolten Sabadell. Passen 3 minuts i mitja de les 7. L'Hospital de Sabadell ha habilitat la novena planta de l'edifici Taulí per atendre l'allau d'ingressos per Covid-19, un total de 25 en els últims dos dies. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses, ha reconegut que l'hospital està fent canvis a marxes forçades en un moment en què els malalts Covid hospitalitzats s'enfilen fins als 48, 16 dels quals es troben a l'UCI. N'ha parlat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Anirem obrint dispositius, com sempre ho hem fet, a mesura que anem... No pensa que nosaltres, doncs, des de l'equip directiu, tenim reunions molt sovint, no? Una mica per avaluar les dades i una mica preveure els moviments que hem de fer enfront, no? Segons com es presenti l'evolució i això. I el que m'ha après del Taulí és que també té una capacitat molt plàstica, no? de readaptar-se i reinventar-se espais i adequacions.
Pel que fa al perfil dels pacients ingressats, tots són menors de 50 anys, excepte 4.
Navarro atribueix el nou rebrot del comportament dels sectors més joves de la població, els quals ha demanat que es frenin i tornin a mantenir un comportament responsable.
Jo crec que el fonamental, doncs, ha estat això, el final de curs, no? Gent jove que té ganes de sortir i que no té, no? Fins ara estaven a les escoles, a les universitats tancades i que ara estan, doncs, de vacances fent altres activitats, i jo crec que això ha sigut un punt important en l'augment dels munts de contagis i el fet que evidentment eren un col·lectiu que encara no els havia arribat la priorització per vacunar-se.
No obstant això, per la doctora, l'ascens de contagis encara tindrà recorregut com a mínim durant 15 dies més, quan confia que puguin començar a fer efecte les restriccions que avui han entrat en vigor.
penso que el juliol serà una mica seguir aquesta línia de que de moment anirem augmentant doncs, els contagis. Espero que crec que la setmana que ve doncs, continuarem en creixement, almenys en un parell de setmanes no penso que arribem encara al, no, al tope de contagis. I espero també doncs, que totes les mesures doncs, que s'estan ara treballant per evitar doncs, no, disminuir doncs, la corba de contagis doncs, comenci a fer efecte i veiem que hàgim tocat sostre i comenci la davallada per l'agost.
Al marge de la situació del taulí, els indicadors de la pandèmia també evidencien que la transmissió comunitària es troba sense control. La velocitat de contagi és del 3,32. El risc de rebrot es troba per sobre dels 1.700 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies se situa ja en els 5.121 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores a Sabadell s'han diagnosticat 227 positius nous que eleven la xifra total de contagis des de l'inici de la crisi sanitària als 21.332. Per contra, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen a les 562.
Per tot plegat, avui la Generalitat ja ha anunciat nous canvis, noves mesures per frenar tots aquests contagis. Per exemple, que es faran cribratges a monitors que marxen de campaments o colònies a partir d'aquest mateix dissabte.
La mesura es va comunicar aquest dijous en la reunió entre les entitats del sector i la Direcció General de Joventut. En un primer moment es faran cribratges per a les activitats amb sortides de fins dimecres i dijous vinent començaria un segon per a les que surtin fins diumenge.
I la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha afirmat que no són prudents esdeveniments com el Cruïlla en una situació epidemiològica com l'actual.
I és que ha valorat que encara que es fessin tests d'antígens i es digui que s'ha de dur mascareta, es donen situacions en què no es compleixen les mesures. D'altra banda, ha afirmat que les limitacions horàries i el toc de queda podrien ajudar a aturar el creixement del virus.
El grup de recerca Biocoms alerta que la diferència entre els contagis nous i les hospitalitzacions no és infinit.
Segons els investigadors, si continuen pujant els casos, també ho farà la càrrega hospitalària. El grup de la UPC augura que s'arribarà als 60.000 casos reals setmanals aviat. Ara està sobre els 20.000 diagnosticats.
L'epidemiòleg Oriol Mitjà veu un error deixar de fer proves als contactes estrets asimptomàtics, una mesura que es va anunciar ahir.
En contra del criteri del govern, Mitjà ha assegurat que cal identificar els positius per fer el rastreig dels seus contagis i assegurar que es fan les quarantenes. L'epidemiòleg també ha plantejat que, si a la primària els rastrejadors estan desbordats, cal posar més personal i més mitjans. Segons Mitjà, la situació epidemiològica és greu i demana menys interacció social i incrementar la detecció universal.
I en clau internacional, Alemanya inclou tota Espanya en la llista de zones de risc per Covid-19.
A llindar de la zona de risc bàsic en el qual ja es trobava Catalunya des de feia una setmana, s'aplica a països o territoris amb una incidència acumulada en 7 dies de 50 nous contagis per cada 100.000 habitants. La mesura implica que, en tornada a Espanya a partir de l'11 de juliol, s'ha de presentar una PCR o un test d'antígens negatiu, una prova de vacunació amb la pauta completa o acreditar haver passat el virus. Amb qualsevol d'aquestes tres possibilitats, no és necessari fer la quarantena.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Més enllà del virus, el govern municipal ha sortit al pas de les queixes dels veïns del sector dels Planetes. En una entrevista ahir al Cafè de la Ràdio, el president de l'entitat veïnal afirmava sentir-se decebut perquè l'executiu no havia acceptat dues de les seves propostes perquè hi hagués més places d'aparcament a la zona. Avui el regidor de districte, Eloi Cortés, ha afirmat que les dues solucions aportades no eren viables tècnicament.
No obstant això, el regidor ha assenyalat en resposta al veïnat que ja s'estan engegant altres actuacions per dotar de més places d'aparcament al barri. Per exemple, s'ha reconvertit una zona de càrrega i descàrrega del carrer Pau Clarís, de manera que ara mateix hi ha, segons el regidor Cortés, pràcticament les mateixes places que abans del soterrament de ferrocarrils.
El guany és al voltant d'unes 82 places i, per tant, allò que a vegades deia, no, hem perdut, no sé, deien 30, 40, 50 places d'aparcament, no és ben bé així, és a dir, estem en la mateixa situació pràcticament que abans. I aquí també hi ha una reflexió, és a dir, en el seu moment, si ho recordeu, la Rambla Ibèria no s'hi podia aparcar abans que es fes el soterrament. I en el carrer Fraser-Lauton, sí. Després, quan es va fer el primer tram del soterrament, no es podia aparcar a Fraser-Lauton i a Rambla Ibèria sí. I, per tant, al final hem acabat tenint sempre pràcticament el mateix número de places d'aparcament, simplement s'han anat movent de lloc.
Sigui com sigui, Eloi Cortés és conscient de les limitacions del sector dels planetes i s'ha mostrat obert a continuar dialogant amb el veïnat per mirar les solucions dels problemes de mobilitat que arrossega la zona.
Esquerra Republicana, la Crida per Sabadell i Junts per Sabadell han demanat a la resta de forces municipals que es faci una rebuda institucional a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. El pròxim dilluns es debatrà la petició en una junta de portaveus extraordinària. Entre els arguments dels independentistes hi ha la trajectòria política de la sabadellenca, que a part de presidir el Parlament també va ser regidora de l'Ajuntament entre 2003 i 2007. Les tres forces també recorden que ha estat indultada i que el seu empresonament va ser qüestionat per diverses organitzacions internacionals, així com per centenars de diputats de 25 països diferents. La rebuda hauria de ser abans del 25 de juliol. L'Ajuntament posa en marxa una prova pilot del servei d'atenció domiciliària amb equips de professionals estables. El projecte s'ha batejat com a SAT Més a Prop i ha començat aquest mes a Sant Oleguer. La idea és que un grup determinat d'usuaris sigui atès sempre pel mateix grup de professionals per tal de millorar la proximitat i el coneixement mutus. La prova s'allargarà fins a finals d'any.
I amb la idea que s'avaluï es pugui implementar en altres zones de la ciutat. De fet, en la licitació, el nou contracte del SAT, que entrarà en vigor a partir del gener de 2022, ja preveu que aquest projecte es posi en marxa a tres barris més. Ho explica el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
De moment hem iniciat una prova pilot d'aquest projecte amb 47 usuaris i usuàries al barri de Sant Oleguer, amb un equip de treballadores familiars i un auxiliar de la llar. I l'objectiu d'aquesta prova és que s'allargui fins a finals de l'any 2021, estudiar si funciona realment bé i, per tant, si tenim resultats positius, fer-la créixer, no?, i desenvolupar-la en altres barris. I, de fet, en la licitació, la nova licitació del servei d'atenció domiciliària que estem ara mateix en marxa, ja es preveu que a partir de l'any 2022 aquesta prova es pugui desenvolupar a tres barris.
De moment, la prova pilot es fa amb 47 usuaris de les 1.300 persones que atenen el servei, un servei que té una plantilla de 276 professionals.
La inserció laboral de les persones trans o la seva participació en competicions esportives són dues de les assignatures pendents que la recent aprovada llei trans encara no hi entra a fons. Ho ha posat sobre la taula la responsable del servei Trànsit, Rosa Almirall, en una entrevista al programa Al Matí.
Una de les grans assignatures pendents seria el tema de la inserció laboral de persones trans. És un tema cabdal. Hi ha un tema molt més complex, que serà el tema, per exemple, de l'esport, val? Hi ha un tema que, bueno, que la llei ja l'apunta, però que moltes vegades les lleis estableixen coses que després implementar-les és molt difícil, que és la sensibilització i formació de professionals de l'administració, de l'educació, de la salut, per tal d'anar tenint una societat que tingui coneixement d'aquestes realitats i les pugui acompanyar amb tranquil·litat i amb respecte i la dignitat que es mereixen.
De totes maneres, el col·lectiu LGTBI valora de forma positiva els passos endavant que fa aquesta llei en els drets de les persones trans.
La principal novetat és que permet l'autodeterminació de gènere a partir dels 16 anys. També es podrà fer a partir dels 12, però amb certes condicions, com el consentiment dels progenitors. Alhora, amb la nova llei, les persones trans deixen de ser considerades malaltes, ja que no caldrà informes mèdics o tractament hormonal.
Un minut per un quart de vuit. Més notícies en un format més breu. Entra en funcionament a Sabadell una planta de transferència d'envasos lleugers.
L'Ajuntament, junt amb Ecoembes i Consorci de Residus, ha posat en marxa una planta de transferència d'envasos que atendrà els diversos municipis de la comarca, tot amb l'objectiu de centralitzar la recollida d'aquest tipus de productes de les localitats que no compten amb un centre d'aquestes característiques.
I Sabadell també potenciarà el reciclatge de restes orgàniques als mercats.
L'Ajuntament implantarà una nova iniciativa als usuaris dels mercats municipals amb l'objectiu de millorar la quantitat de residus orgànics recollits al municipi. Durant el mes de juliol es repartiran a diferents mercats 6.000 cubells airejats de color marró amb paquets de bosses compostables als clients que mostrin un tiquet de compra del mercat.
La policia municipal informa que ahir va haver-hi dos accidents de trànsit a la ciutat. El primer va tenir lloc a les 3 de la tarda al Parc Taulí, en el que van col·lidir un turisme i una motocicleta. El conductor del turisme va fer caure la moto de l'impacte, fugint dels llocs dels fets. A hores d'ara, la policia tracta d'esbrinar on es troba aquest conductor. El motorista va resultar ferit lleu, sent traslladat a l'hospital a Parc Taulí. I hores després, a les 7 de la tarda, un patinet elèctric va col·lidir amb un turisme al carrer Fontanella.
El conductor de 55 anys va obrir una de les portes del seu vehicle quan no va veure el patinet en marxa, impactant contra aquesta. La conductora del patinet, de 43 anys, també va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí per ferides lleus.
Obrim pàgina cultural. Els veïns i veïnes de la Creu de Barberà arrenquen avui la seva festa major amb activitats per a tots els públics, on la música en directe, el cinema a la fresca o els balls de salsa en seran els protagonistes. Una edició marcada per la pandèmia, també amb el pregó que faran professionals sanitaris del Cap Sud. Ho explica Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. Al sud de Sabadell, els veïns del barri de la Creu mantenen les expectatives amb la no cancel·lació de l'històric esdeveniment, que comença avui mateix. Serà més estricta en els aspectes de seguretat, d'acord amb les restriccions actuals contra la Covid-19. Així ho ha explicat el programa al matí Encarnació Circuns, de l'Associació de Veïns de la Creu de Barberà.
Que tothom respecti, que tothom sigui el més responsable possible i que no tinguem d'estar fent de policies i anar dient coses que no ens agradaria.
Circuns també ha volgut remarcar, més que mai, el suport dels comerciants locals per fer possible l'edició d'enguany, malgrat tanta adversitat.
Aquest any és completament diferent. Uh-huh. Clar, també el pressupost és diferent perquè doncs, no tenim tots l'ajut aquest, no? Que vull dir que molts comerços que hem anat a passar els programets aquests que hem fet i, bueno, no, aquest any no us demanem res. Jo sempre els dic que espero que ens en puguem sortir, però si no ens en podem sortir passarem amb un saquet aviat que hi poseu, eh? Tenim molta ajuda per part dels comerços i gent per ajudar també.
Al llarg d'aquests dies també hi haurà lloc per a la música en directe, curses en roba interior, cinema a la fresca i balls de salsa, entre d'altres. La festa tindrà lloc entre l'Avinguda de Barberà i la plaça de la Creu de Barberà entre els 9, 10 i 11 de juliol.
I l'Àliga de Sabadell arrenca el vol. La colla de gegants i grallers de Gràcia presentarà demà un nou animal del bestiari festiu de la ciutat. L'Àliga serà en una festa amb les entitats de la ciutat que formen part del seguici festiu i que es presentarà al setembre. Demà l'espai escollit per la presentació serà la plaça Doctor Robert, respectant totes les mesures de seguretat anticòvid, Aleix.
Així és, per a distància, control d'aforament, registre prèvi amb entrada i mascareta obligatòria. En total seran dos passis, un a les 5 i l'altre a les 7 per Núria Horta. Al moment potser no és el més propici, però tenien ganes de presentar-la al costat de figures de la ciutat com la Víbria, el Lleó i els Gegants.
L'Àliga formarà part del seguici festiu i bueno, el seguici festiu ara de moment es presentarà al setembre, esperem que les condicions ho permetin, del Covid a dins de la Festa Major i per tant doncs, tindrà el paper a dins d'aquest projecte. A part nosaltres, a part, pot ser que fem sortides i intercanvis amb d'altres àligues, perquè bueno, l'entitat, som una entitat que ens movem, que ens agrada fer intercanvis i ens agrada anar a sortides, tant amb els gegants, i aquesta figura no serà diferent.
Una festa de bestiari popular que comptarà amb dues padrines per la nova figura, les àligues de Mataró i de Tàrrega, a més de la presència dels rapinyaires de Girona i la de Tortosa. Les invitacions a l'acte estan obertes fins demà a les 12 del migdia.
I Harold Pinter torna a Sabadell amb el Muntaplats. Aquesta obra del dramaturg britànic és l'escollida pel Fresca Festival per tancar la setmana, una producció del teatre polític basada en la crítica social pinteriana que la companyia El Galliner va estrenar a la Quartera aquesta primavera. Els actors Òscar Castellví i Santi Ricard donen vida a aquest text que ha dirigit i adaptat Albert González.
En les seves obres, Pinter configura un ambient angoixant i enigmàtic que traspua el conflicte social de la societat classista i capitalista, un punt de partida gairebé anònim que serveix a l'espectador per connectar amb el present. Dos personatges esperen que els avisin per anar a treballar i, mentrestant, en una habitació petita, esperen amb l'única companyia d'un muntaplats. La decisió és enfrontar-se al poder o seguir servint, com explica Òscar Castellví.
Però les seves converses o els seus neguits que van apareixent arrel d'aquestes feines que els encarreguen o aquesta espera que tenen o l'avorriment o les hores o el pas del temps o els dies, apareixen tot aquest seguit de qüestions que podem veure a l'actualitat, de per què de vegades per què complim unes lleis, sí, perquè estan penades, però de vegades les lleis són injustes o són molt injustes, o de vegades la justícia no pot acabar de ser justa perquè si et saltes la llei, què és la desobediència?
L'obra serà diumenge al vespre als Jardiners de l'Espai Cultura dins del Fes Festival.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Poc més de 8 minuts per 8:15. Sortint de la ciutat, a Catalunya s'han atès en el darrer any i mig 85 dones víctimes de matrimonis forçosos.
La pandèmia ha fet que algunes famílies hagin formalitzat el casament a través d'internet, sense que la noia hagi arribat a conèixer mai l'home. Des de l'entitat, valentes i acompanyades demanen que els matrimonis forçosos siguin considerats una forma de violència masclista.
Una dona de 43 anys ha mort assassinada aquesta setmana pel seu cunyat a Murchante, a Navarra.
Va ser dimecres i aquest divendres l'Ertzaintza ha pogut detenir l'home a Sant Sebastià. La policia foral de Navarra havia informat a l'Ertzaintza que el presumpte agressor, amb molts antecedents policials, era un poble de Guipúscoa i es creia que podia anar-hi a buscar algú que l'ajudés a fugir. El van detenir quan anava a una perruqueria on volia canviar d'imatge.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una altra agressió homòfoba al barri de la Zona Franca de Barcelona.
La policia busca un home que ha agredit i insultat tres joves. Els fets van passar a les 7 del matí d'aquest divendres al carrer del Foc. L'home, que estava fent esport a la zona de muntanya de Montjuïc, ha vist els tres joves i els ha començat a increpar amb insults homòfobs. Segons la policia, ha agredit a un d'ells a la cara i ha clavat una puntada de peu a un altre.
I ara els esports. El Sabadell ha signat fiabilitat amb Iago Indias, el quart reforç aquest mercat d'estiu, tancat ahir al vespre. L'ex central del Castellón destaca principalment per la seva regularitat. Avui, l'endemà de la seva arribada, descobrim quin perfil de jugador incorpora el conjunt arlequinat.
El pas de l'equip orellut era el primer fora de casa i també el de la seva estrena al futbol professional. Abans, el defensa nascut a Vigo havia estat 6 temporades al filial de l'Espanyol. José Agustín Gómez, periodista d'Onda Cero, que segueix el futbol base per analiza así el juego de Iago Indias.
Con su inteligencia y su anticipación y su lectura del juego, consigue superar a sus delanteros, aquellos a los que le toca marcar. Es un jugador que además actúa como factor corrector de compañeros cuando estos son jugadores lentos, porque tiene capacidad para llegar en las ayudas. Y es un fichaje, yo creo que interesante para el Sabadell de cara a buscar el retorno a la segunda división. Le va a aportar personalidad, carácter, y es un jugador de aquellos que dices, quizás nunca me va a dar un 10, pero tampoco me va a dar un 6, un 5, se queda siempre en ese 7, esa nota de notable que gusta tanto a los entrenadores.
Un altre dels jugadors que pretén incorporar el Sabadell és Jacobo González, l'extrem. Això sí, té contracte en vigor amb el Tenerife i no és ni de molt menys una operació que ja estigui feta, sinó que hi ha més equips interessats. A l'últim any, el madrileny no ha estat de sort amb les lesions, ha disputat menys de 500 minuts a la Lliga Smartbank.
Tot en un Sabadell que en les pròximes hores té previst superar la barrera del primer miler de socis per a la nova temporada, el que suposaria un 20% de l'ambiciós objectiu marcat pel president Esteve Calzada.
És a dir, parlem de 5.000 abonaments. Un de cada 10 carnets aproximadament són altes noves, el que permet als gestors del club ser optimistes. Anna Navés, vicepresidenta del Sabadell, explica que enguany la campanya té més setmanes de marge abans no arrenqui la Lliga.
Molt positiva, perquè a més estem més de 350 socis per sobre de la campanya 19-20. Per tant, amb xifres les coses queden clares. No? També és cert que tenim 2 mesos per endavant. Sempre arribàvem en play-offs o a l'últim moment de campanya, que ens quedaven 15 dies, un mes. Aquest any tenim 2 mesos per endavant per fer campanya. Per tant, encara més contents, perquè tot i tenir tot aquest temps per fer-te soci, la gent s'està donant pressa per fer-ho. No?
Entre les renovacions, ja ha retirat el seu abonament el nou soci número 1 de l'entitat, Llorenç Xipell.
En les últimes hores, per cert, ha sorgit una nova penya del conjunt arlequinat, la penya CES Inclusiu, formada pels jugadors d'aquesta secció de l'entitat i que els dies de partit se situarà al Gol Nord.
Bona tarda, Pere. El
Bernat Sanahuja és l'únic representant de natació Sabadell a la llista definitiva de la selecció espanyola de waterpolo pels Jocs de Tòquio. El seleccionador, David Martín, ha decidit prescindir de Sergi Cabanes a 2 setmanes de l'estrena olímpica. Ara sí, Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El sabadellenc ha estat concentrat recentment amb la selecció a Hongria per preparar-se precisament pels Jocs, però allà se li va comunicar la decisió. Tot i això, ha seguit treballant en l'estatge a Sèrbia, però com reconeix Cabanes, han estat uns dies complicats d'afrontar.
Hi havia la circumstància de que em sembla que no van poder aconseguir bitllets perquè poguessin tornar, però a més també ens van dir, mira, quedeu-vos amb l'equip, quedeu-vos amb nosaltres, que bueno, estem en època de Covid i que al final tot pot passar. Et dona una petita esperança de dir, mira, segueixo entrenant, segueixo fent no sé què, però clar, no és el mateix. Ja tens el cap amb altres 1.000 coses i ja s'han dus, els dies s'han dus.
Anaven a ser els primers Jocs per Cabanes després de no anar tampoc al 2016 a Rio. Curiosament, si la cita a Tòquio s'hagués celebrat en la data prevista inicialment, l'any passat, hagués tornat a renunciar. Però per aquest estiu, Cabanes sí que estava preparat i per això el cop és més dur d'encaixar.
Sincerament, el 2020 jo no estava preparat per anar als Jocs. Va ser un any bastant dur. Si no hagués passat allò de la pandèmia, no hagués estat preparat per anar als Jocs. Què va passar? Que per sort, per mi, personal, pues mira, la pandèmia m'ha ajudat a créixer i a donar-me compte de que s'han de prioritzar certes coses. Llavors, aquest any sí que m'havia fet la il·lusió de dir, hòstia, estic preparat, saps? O sigui, estic al meu nivell, estic donant el millor de mi, la meva millor versió, i estic preparat. Llavors, l'hòstia és més dura.
Un altre habitual en les llistes de David Martín, el porter del club Edu Lorrio, tampoc ha estat convocat. En la femenina no fallaran a la cita olímpica Laura Ester, Maika García, Judit Forcà i Irene González. Totes dues seleccions treballaran a partir de dilluns al CAR de Sant Cugat abans de marxar cap a terres nipones.
En voleibol, Hugo Gotuzzo no continuarà com a tècnic del sènior femení del Club Natació Sabadell. Tot i aconseguir l'ascens a la Superliga 2, les desavinences amb la junta de la secció han provocat el seu relleu a la banqueta.
A més de ser l'entrenador del principal equip, l'argentí també era el director tècnic dels equips femenins i en aquesta faceta els pares que integren la junta no n'estaven satisfets. No es contemplava la possibilitat de separar els rols de les dues figures, motiu pel qual s'ha decidit prescindir d'un Gotuzzo que lamenta així la seva sortida.
No tengo ese sentimiento. Evidentemente me da pena porque con todo lo que habíamos creado, qué sé yo, me da pena porque sinceramente las chicas estaban muy contentas con el ascenso, con la manera de trabajar y bueno. Pero ya te digo, tengo muchos años en esto y me ha pasado otras veces, inclusive hace 3 años en el Barça jugamos la final de la Liga y luego no pude renovar porque hubo que hacer un recorte del 30%.
Gotuzzo, que encara no té nou destí, però la seva idea és la de trobar un lloc en un equip proper, ja està establert a Catalunya amb la seva família. El club, de la seva banda, encara no han anunciat el substitut.
D'aquesta manera posem el punt final al Notícies Vespre d'avui, d'aquesta setmana. M'hi tornem el dilluns amb més informació a partir de les 10. Recordeu que totes aquestes notícies estan ampliades al nostre web a radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.